migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i de parlar de... d'ostres, de la força de la gent. Bàsicament seria això, de la força de la gent, que en el fons acaba donant esperança i vida. Mireu, per investigació en sanitat hi ha un pressupost. Pressupost per investigació, per investigar nous medicaments, per investigar tractaments de diferents malalties, doncs hi ha un pressupost. Ara, com es reparteix aquest pressupost? Ho faré tot molt ràpid i molt en superfície, sense entrar en detalls. Doncs, bàsicament, aquest pastís de diners es reparteix en funció de números. És així de fred, eh? Quan parlo de números, parlo, per exemple, un determinat tipus de malaltia, un càncer determinat, quantes persones pateixen aquest tipus de càncer? Tantes. I aquest tipus, doncs, menys. Doncs aquest pressupost anirà a intentar resoldre la malaltia d'aquest gran número de persones que pateixen un determinat tipus de càncer. Això què vol dir? Vol dir que les persones que es queden en minoria o reben molt menys, un finançament més petit per la investigació. Això passa, i és una qüestió freda, és una qüestió de números, i és una qüestió que es porta a la pràctica, i que és així. No hi ha diners per tot. Tant de bo que sí, però no hi ha diners per tot. En aquest país podríem dir ara aquella frase «Hay dinero, pero que conviene». Això ja entraria possiblement en un altre debat. Però en aquest cas no hi ha diners per tots. Us explico un projecte, que aquí és on comencen a néixer projectes solidaris, com maratons, com... la marató de TV3, per exemple, com de les malalties respiratòries, o malalties minoritàries, iniciatives que poden ser donacions, maratons reals de runners que munten aquestes maratons per recollir, o sopars, etc, sopars benèfics. Us parlaré d'un projecte solidari que és... que es diu Polseres Candela. Aquest projecte solidari no és d'ahir, porta i compleix 10 anys i ja ha superat els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Clar, càncer infantil. Per cada nen que té un càncer, hi ha 200 adults que tenen un càncer. Llavors, la investigació se'n va cap on es va. És una qüestió de números, així de fred, una qüestió de números. Bé, actualment, Polseres Candela és un dels principals finançadors d'aquest àmbit a l'Hospital Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'inverteixen cada any, Polseres Candela aporta una mitjana de 380.151 euros. I fins ara han contribuït, entre d'altres... a avançar en oncologia, per exemple, oncologia de precisió, en l'estudi de tumors rabdoides i en millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. Mar Puerto, com estàs?
Benvinguda,
eh? És una gran iniciativa, aquesta, eh? Molt
exacte.
Xula. Però com va començar i arran de què?
Doncs la confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu, que va ser diagnosticada de leucèmia l'any 2013 i que va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir doncs, lliurar aquestes polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric. I aquesta iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Ara, 10 anys després dels primers braçalets, l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys, com tu deies, han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center de Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i també l'IRB ve de Barcelona. A més, ara cal dir que les tres nenes impulsores de les pulseres Candela són ja joves universitàries i han passat aquest relleu, el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Per tant, sembla ser que la història d'elles ha acabat bé. I doncs han fet aquesta gran aportació per tots els nens que malauradament hagin de passar doncs, per aquesta malaltia.
És un què, i a més, quan s'investiga, s'ha d'investigar, i que quan s'investiga se necessiten diners per investigar, vull dir, i sense diners poca cosa s'ha de fer. Doncs mira, tenim la mare de la Candela, que és aquesta nena que tenia càncer, que és la Mireia Porres, que la tenim al telèfon perquè ens expliqui tot això. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estàs? Benvinguda. I felicitat per la iniciativa, això per començar.
Bueno, tinc que dir que realment la iniciativa no va ser meva ni de cap adult, va ser dels nostres fills. Jo soc la mare de Candela.
Correcte.
Jo vaig començar a l'Hospital Sant Joan de Déu quan la meva filla estava ingressada per leucèmia.
Sí.
I una voluntària li va ajudar a... o li va ensenyar, vamos a fer unes polseres de fil, en fils de colors, en usos de macramé, i ella s'entretenia en això mentre estava ingressada. Llavors li va ensenyar a dos amigues, nosaltres som de Benicarló, de la província de Castelló.
Sí.
Era dos amigues de tota la vida, els pares som amics. Elles tenien llavors 9 anys, la meva filla tenia 11, I van ser ells realment els que van tindre la brillant idea de fer moltes polseres i intercanviar-les per donacions per ajudar a la Candela, no? Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
No està gens malament, no? Mira com surten les coses. És un punt de casualitat, per dir-ho, però s'ha convertit en un projecte solidari realment important.
Sí, sí, molt important. La veritat és que nosaltres, jo crec que quasi tots els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries, i com a totes les enfermetats minoritàries aquí, al nostre país i arreu del món, no se destinen prou diners, precisament per això, perquè afecten a una part menuda de la societat, no? I sempre tenen prioritat, per exemple, els càncers d'adults, que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults.
Sí.
Tenem, però clar, tampoc no. No, per això hem de deixar de...
Correcte, d'investigar i d'invertir en tot això, ni que és d'investigació.
Esperança, exacte. És que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i de actuar millor i d'aprendre.
El cas és que les nenes impulsores de Polseres Candela ja són universitaris i han passat un relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris a tot Espanya. Vull dir, estem parlant de que això ja s'ha fet gran, eh?
Bueno, molt gran, no? Però la veritat és que des del principi tot això ha tingut evolució gràcies al voluntariat i gràcies a l'acció social, perquè realment nosaltres, el que són els xipirons i les famílies, molt aviat es van veure desbordats per la demanda, per així dir-ho, i n'hi ha que comprendre que nosaltres no tenim ni subvencions ni grans donacions, intercanviem polseretes fetes a mà, artesania total, per 3 i 5 euros. Imagina't, la demanda que calen per a aconseguir tot això. Però per sort, no sé per què la gent va veure que era un projecte real, suposo que era de veritat, que estava fet amb el cor, i se va començar a involucrar moltíssima gent fora ja de l'hospital, en les poblacions dels nens afectats, en els col·legis, els comerços ens oferien ajuda per a exposar les polseres, no? I que siguin un lloc de trobada. I hi ha tantes mans voluntàries que és que este projecte realment és de tots. Nosaltres sempre ho diem, és de tots. Ja no té nom, és de tots.
És de tots, sí que té nom, però és cert que ara és de tots. I a més, ja ha permès, per exemple, desenvolupar i implementar un programa d'oncologia de precisió d'última generació, entre altres coses. Vull dir, s'ha d'estar molt orgullós d'això, no?
Sí, la veritat és que nosaltres estem molt orgullosos. Aquesta història ja, com us he dit, va sortir a l'Hospital Sant Joan de Déu, que en l'actualitat ja té un nou centre de tractament i de recerca del càncer infantil, que és el Pediatric Cancer Center Barcelona. I en aquest temps, en aquests 10 anys del nostre recorregut, no, hem vist créixer aquest laboratori, hem vist com s'augmentava considerablement el número d'investigadors, com s'ampliaven les línies de recerca. Sempre, o sigui, ja en aquells temps ja era un laboratori de referència, no? Però avui en dia ja és un laboratori de referència internacional i estem molt orgullosos. Però al mateix temps també sempre estem oberts a col·laborar en qualsevol hospital i en qualsevol centre que faci recerca del càncer infantil, i ho estem fent també en el Vall d'Hebron, per exemple.
Doncs Mireia Porres, mare de la Candela, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, i per la part que et toca, felicitats per tota aquesta iniciativa.
Ai, moltes gràcies. Jo desitjo a tot el món un bon Nadal. Sé que hi ha 1.000 causes al món i qualsevol causa és bo lluitar per ella, però aquesta és la nostra, i agraïm moltíssim l'ajuda de la societat en general.
Clar, efectivament, i és una molt bona iniciativa. Moltes gràcies, Mireia, moltes gràcies per la xerrada, per orientar-nos, per explicar-nos tota la història i l'inici de les polseres Candela. Mireu, per exemple, si parlem de càncer, sí, imagineu la importància, en tot cas. A Catalunya, la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 14 anys i la segona causa dels de 15 als 24 anys, en aquest cas. Bé, en tot cas, a Espanya es diagnostiquen al voltant de 1.100 casos de nens i nenes amb càncer. I sí que és cert, el cas és que estem parlant de que és un baix volum. Baix volum en càncer en nens, em refereixo, un baix volum. Per això, tot aquest volum de pressupost públic se'n va buscar i tractar, buscar remeis de càncer en adults. Bé, de seguida parlarem de salut visual i ja ens aproparem per actualitzar la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si no hay renovación del contrato con esas aseguradoras que han dicho que necesitan más dinero porque no les compensa, ¿qué hace ese funcionario para la seguridad social?
Nunca se ha dado el caso en estos 50 años.
De... El país que tiene un paro juvenil del 30% y ustedes están dando el salario, es una oportunidad para mucha gente, y además seguramente es un oficio que aprendiendo va subiendo escalones.
Se sube escalones rapidísimamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope, la mirada única de Carlos Herrera.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha gran, els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. Bé, és, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades, i llavors el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix alguna cosa dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el làser Catalyst, aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia, el dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida i que una persona normal, que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols, bàsicament. És perquè et dona la gana, igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Després de xerrar sobre salut visual, de seguida arribarem a dos quarts de dues del migdia. Actualitzarem la informació del temps, el trànsit, i després parlarem de la hipertensió. Però exactament d'on ve la hipertensió? I per què tenim hipertensió? I quines són les solucions de la hipertensió? En parlarem de tot això. Però mira, ja que tinc aquí el gadget aquest, doncs anem a veure què ens explica. Es la IA de Copilot. Hola. ¿Me oyes? ¿Sabes lo que es la hipertensión?
Claro, la hipertensión es cuando la presión de la sangre en las arterias es más alta de lo normal de forma sostenida.
Vale.
Esto puede forzar el corazón y dañar los vasos sanguíneos.
Qué listas son las IAs de hoy en día, ¿eh? Doncs parlem de la hipertensió, de com, d'on surt, del per què i com la podrem controlar. Però no només això, sinó que estem a època de Nadal i els pessebres són dels grans protagonistes, i parlarem possiblement amb un dels pessebres més antics de tot Espanya, el pessebre de Corbera del Llobregat. En parlarem amb el pessebre vivent, i a més és el que més dies està en l'escenari, per dir-ho d'alguna manera, i en parlarem amb el Víctor González, que és el president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, perquè ens expliqui les novetats, com ho faran aquest any i de quina manera, perquè sempre hi ha un què. Segurament, igual no és el primer pessebre vivent, va començar el 1962, però sí, és el que possiblement s'ha posat més seriós davant de tot això, amb un realisme absolut. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és de bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries corresponents a 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 17 de desembre, i és el moment de fer un repàs de les informacions de serveis i comencem per la meteo. Què ens espera de cara avui? Bé, no hi ha gaires novetats, la veritat. No esperem precipitació enlloc. Núvols, un augment de la nuvolada, potser, en tot cas, estirar de cara aquesta tarda, i una pujada de temperatures. Una pujada de temperatures que estem notant durant tot el dia i que continuarà demà dimecres, perquè més o menys la fotografia és 3:15 del mateix. Una temperatura que pujarà, excepte al Pla de Lleida. Cap al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, aquí la temperatura fins i tot pot baixar. Però la resta, les temperatures, sobretot diurnes, a l'alça. Demà dimecres ens llevarem amb una forta inversió tèrmica, tant aquesta nit matinada com demà, forta inversió tèrmica, i les temperatures del dia a l'alça. A l'alça, insisteixo, també, excepte el Pla de Lleida. Aquí hi ha aquesta boira, Pla de Lleida, i a l'Alt Empordà, que es quedarà enclaustrada allà, i en funció de com pot aixecar-se o quedar-se. Però sembla que la boira persistirà tot el dia. Aquesta és la sensació, que persistirà tot el dia. I les temperatures, això sí, a l'alça, excepte en els llocs on estigui aquesta boira. I si hi ha boira, ja sabeu que heu de tenir molta prudència a l'hora de conduir, a l'hora de portar el volant, eh? Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retenció, sobretot els accessos del Vallès. Ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura de Mollet del Vallès. Hi ha 2,5 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, per un vehicle avariat que ja ha estat retirat. També dels accessos del Vallès destaquem aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, d'entrada a la capital catalana, i també el mateix tram d'accés a les rondes, retencions a la C33. Per càmeres també observem retencions a la ronda litoral, a la B10, entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat. Destaquem unes obres a la C31 al Prat de Llobregat que provoquen retencions a 2 quilòmetres d'entrada a Barcelona, i acabarem destacant les inclemències meteorològiques en forma de boira que redueixen la visibilitat i compliquen la circulació a l'AP2 entre Juneda i Castelldans, on la velocitat màxima és a 60 quilòmetres per hora i hi ha un carril tallat per seguretat en cada sentit. De moment això és tot. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Fina. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs? Benvingut, José Luis.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. Ha dit vostè boira enclaustrada.
Enclaustrada. Dins d'un claustre. Perquè sembla que estigui dins d'un quadrat, d'un pati quadrat. Per això he dit enclaustrada.
És que no sabia que els patis atmosfèrics eren quadrats i tenien...
No, no, és que no ho sé. És un terme que m'acabo de treure de la màniga.
Ah, perquè... vale. No, ja està, ja està.
Perquè bàsicament està en un lloc que dona la sensació en el mapa que estigui dins d'un quadre, dins com un claustre, no surt d'allà molt ben definit, i m'ha donat la sensació que estava enclaustrada.
Ah.
No li ha agradat, això.
No, poèticament m'ha deixat absolutament enlluernat.
Però per això ho he dit.
Poèticament, eh?
Que és possible que ara mateix Pompeu Fabra, que en pau descans, estigui retorçant-se a la seva tomba,
home,
després d'afegir aquest terme al català, però bé, és una sensació...
No. Boira enclaustrada, no, escolti.
Si vol, comencem a parlar d'esports,
El que m'ha quedat clar és que la boira o es queda o marxa. Això sí que m'ha quedat
claríssim. No, perquè no està clar. No, ningú ho té clar, eh?
Ningú no ho té clar.
Ni els mapes ho tenen clar, eh?
Vale. No, ja està, sensacional, fantàstic.
Nadal al Barça.
Bueno, jornada de...
Han posat Mariah Carey a la trobada nadalenca del Barça?
No sé si posaran la clàssica Nadala de Mariah Carey.
O el tuqui-tuqui de Bisbal.
O posaran el tuqui-tuqui-tuqui-tuqui de David Bisbal, o el tamborilero de Rafael, o el fum-fum-fum.
També, mira.
Amb ema. Fum-fum-fum.
Amb ema.
Que hi ha gent que va per la vida creient que el fum-fum-fum és... Fun, fun, fun.
Jo ho he vist, això.
No, és fum, 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 esto amb tema.
Això seria fan, fan, fan.
No deixem, sisplau, que els anglicismes envaeixin el territori lingüístic
totalment
tan nostrat, eh? En resum, tot això, li explico. Avui hi ha la clàssica trobada de la directiva del Barça amb els representants dels mitjans de comunicació.
Molt bé.
La trobada nadalenca de tota la vida. Bueno, antigament era un dinar. Ara ja és un pica-pica dempeus. Hem anat involucionant en aquest sentit, però bueno, i hem d'estar alertes.
És que falten cadires.
Bueno, però hi ha banquetes d'aquestes.
També, sí.
No? Bueno, també és un problema que...
No.
Mare de Déu,
en absolut, no, res.
En tot cas, pendents del que pugui dir o deixar de dir més públicament, més off the record, el president del Barça, Joan Laporta. Recordem que a l'audiència d'aquest programa la vam deixar in albis de l'estat de salut de Lamine Yamal, entre 3 i 4 setmanes de baixa, no estarà davant l'Atlético de Madrid i no va anar ahir a la gala de Tuttosport a recollir el Golden Boy. Sí que va anar el seu representant, Jorge Méndez, el super, hiper, mega representant de moda del futbol internacional ara mateix, agent de Lamine Yamal, i que no va deixar cap fil, cap mena de dubtes en el sentit de que Lamine Yamal acabarà renovant pel Barça.
Claro que va a renovar con el Barça.
Muchos años.
La mina es del Barça.
Y va a renovar nuevo contrato.
Va a renovar nuevo contrato.
En parlarem, Esports Cope, també, d'aquest problema de turmell que té Lamine Yamal. I, escolti, trobada de Nadal de la directiva del Barça i Copa a Can Perico li diuen brindis de Nadal. És també una reunió de la directiva espanyolista i del director esportiu amb els representants dels mitjans de comunicació.
Sí.
Hi ha també un pica-pica, una copeta de cava i es brinda. Què és el que passa? Que demà hi ha un Espanyol-València importantíssim a Cornellà-Prat, i és per això que el brindis de Nadal està programat a les 5 de la tarda, una hora abans, roda de premsa de Manolo González prèvia a aquest partit importantíssim, ara mateix per l'espanyolisme, la mare de tots els partits, aquest encontre davant del València de Rubén Baraja. Tornaran Omar i Jofre a la convocatòria, si no passa res a l'últim entrenament. Pol Lozano, recordem, sancionat per targetes, serà baixa. Una altra prèvia, la del Barça-Manchester City de demà de Lliga de Campions femenina. Recordem, el Barça ha d'aixecar un 2-0, si vol acabar la fase de grups en primera posició. Ja estan classificades per la ronda de quarts de final, però si ho fan com a primeres de grup, tindran factor camp a favor. I és una jornada molt important, també en el món del bàsquet. Eurolliga, Palau Blaugrana, Barça, Fenerbahçe. Amb dubtes respecte a la gestió de Joan Peñarroya, amb Saras Jasikevičius a la banqueta de l'equip turc i amb un Peñarroya dient que la recuperació de l'equip no només és feina de l'entrenador. Senyors jugadors, posin vostès una mica de la seva part.
De la seva part, clar, si no...
I tenim el nou congost, un Manresa-Tortona, de Champions FIBA. Aquest partit també és important perquè si el conjunt del Bages és capaç de guanyar per 18 o més punts, és molt difícil, però si és capaç de guanyar per 18 o més punts, acabarà primer la fase de grups, el seu grup. I què vol dir això? Que saltaria una ronda. Cosa que, sempre amb el carregat que ve el calendari, seria molt important pel conjunt de Manresa.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan
3 i 5 de la tarda, avui, com que el Joan Batllori i l'Helena Condis i el Víctor Navarro van a veure què s'empesquen al dinar de Nadal del Barça,
vale,
o al pica-pica de Nadal,
qui
avui
això?
Amb el comandament de l'Alberto Díez.
L'Alberto Díez estarà al comandament de l'Esportscope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. Gràcies, José Luis.
Fins demà.
Fins demà, cuida't molt. Bé, doncs, de seguida parlarem de Medicentre i després parlarem d'aquest perill, el perill de la hipertensió. Però d'on ve? Es pot preveure? Com es pot solucionar? De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El programa Kit Digital lanza una nueva convocatoria para la digitalización de medianas empresas, aquellas con entre 50 y menos de 250 empleados. Si cumples los requisitos, ya puedes solicitar tu bono digital de 25.000 euros o 29.000 euros, dependiendo del tamaño de tu empresa. En esta convocatoria, el catálogo está compuesto por 14 soluciones digitales, entre las que se incluyen algunas que incorporan tecnologías de inteligencia artificial. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navedul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás.
Com afecta la hipertensió al vostre cor? Com pot afectar la hipertensió al vostre cor? Doncs, mireu, la hipertensió suposo que no és bona, suposo, sobretot quan es porta de manera sovint en uns nivells força preocupants. Però parlem de tot això amb Vinscor, el Centre de Salut de Cardíaca Referència a Catalunya, i amb el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg especialista en rehabilitació cardiològica. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de la hipertensión, si te parece. ¿Es tan frecuente como dicen, la hipertensión?
Sí, mire, la hipertensión es la enfermedad crónica más frecuente del mundo. Acá solo en España casi el 40% de los pacientes, los adultos, estos son datos del año 2020, tienen esta enfermedad y casi 46.000 personas incluso mueren por año. por esta causa.
¿Se considera una enfermedad la hipertensión?
Sí. Es la enfermedad crónica por encima de cualquier otra que a usted se le ocurra, tanto desde Japón hasta Estados Unidos, en España, en Argentina, etcétera.
Tomás, si hacemos una definición rápida de lo que es la hipertensión, ¿qué definición sería?
Sí, es la elevación persistente de la presión que ejerce la sangre sobre las arterias y por ende va a dañar a todos los órganos que tienen dichas arterias, como pueden ser el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos.
Oye, ¿y por qué pasa? ¿Por qué se tiene hipertensión?
Mire, el 90-95% de las veces se llama hipertensión esencial o primaria y no se sabe la causa, la verdad es esa. Sí se cree que hay factores genéticos, el envejecimiento, el estilo de vida sedentario, la dieta con mucho contenido de sodio, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el estrés, todos son parte clave, pero no hay un factor de desencadenante específico. Y el porcentaje restante es por una causa secundaria, una enfermedad secundaria.
Bien, ¿cómo sabe uno que tiene hipertensión? ¿Cómo te das cuenta? ¿Hay algún síntoma muy específico de esto?
Mire, la mayoría de las veces no da síntomas. A veces puede generar capaz dolor de cabeza, malestar general, un sangrado nasal, pero se le llama enfermedad silenciosa, o sea, no nos damos cuenta de que la tenemos. Casi el 40% de los pacientes que tienen hipertensión no saben que la tienen. Y acá en INSCOR justamente lo que tratamos de hacer es eso, detectar los casos lo antes posible.
Ya, porque afectan directamente al corazón, sería uno de los órganos que se ve más afectado.
Sí, exactamente. El corazón y el cerebro.
¿Se puede curar?
Lamentablemente no. Casi todos los casos la hipertensión es una enfermedad que una vez diagnosticada no tiene cura, pero sí se puede controlar. Es la principal enfermedad cardiovascular o factor riesgo cardiovascular que es modificable. Entonces nosotros de esa forma podemos disminuir los eventos cardíacos, cerebrales, renales.
De acuerdo, entendemos que no se puede curar, pero entonces ¿cómo se controla? Estabas diciendo que se puede controlar. ¿Cómo se puede controlar?
Con cambios del estilo de vida. Es decir, acá en nuestro instituto, en INSCOR, tenemos lo que se llama GINCOR, un gimnasio del corazón, donde tratamos es justamente hacer control de hipertensión y de los otros factores de riesgo cardiovasculares mediante actividad física, que está pautada por fisioterapeutas, todo ajustado a cada paciente, con dieta, medidas nutricionales, que tengan bajas en sodio, la correcta indicación de fármacos, porque lamentablemente hay que dar fármacos también, apoyo de psicología, etcétera. O sea, tener hipertensión no es solo tomo una o dos pastillas, ya estoy curado, estoy tratado, es en realidad mejorar los estilos de vida.
O sea, no solamente sería esa medicación, porque habitualmente con la hipertensión te dan pastillitas, ¿no? Sino exacto, también, pues eso, hacer ejercicio físico sería, básicamente.
Sí.
Estupendo.
Sí, ejercicio y dieta. Sí.
Bueno, pues ya lo sabéis, en tot cas, per cuidar tot això i per fer-vos una revisió clara de la salut del vostre cor i sobretot de la hipertensió, inscorbcn.com. inscorbcn.com és la web de INSCOR, inscorbcn.com, allí encontraréis pues absolutamente toda la información para cuidar de la salud de vuestro corazón. Doctor Tomás Bertolino, cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca. Oye, muchísimas gracias por la charla y por explicarnos.
No, de nada, hasta luego.
La hipertensión, un abrazo, bueno, cuídate.
Chao.
Adiós, gràcies. Doncs aquesta és la situació. Heu de mirar i buscar aquestes coses. Són aquestes malalties silencioses que estan allà i que no te n'adones, que vas fent, i quan ja comença a donar senyals és que ja tenim un problema. Hipertensió. Una malaltia moderna, en tot cas. Mireu, fem una mica d'història. L'any 1962, el pessebre vivent de Corbera del Llobregat va iniciar el seu camí amb un fet inèdit. És el públic qui es mou per un recorregut de camins per barrejar-se amb les figures vivents i esdevenir un personatge més, espectador en aquest cas, del fet nadalenc que s'està representant, no? Així va començar el primer pessebre vivent de Catalunya, que inicia una edició més i que ja està en marxa. De seguida en parlem de tot això, aquí, a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes desgaste? ¿Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos?
Artióseo de Clinitec, con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo 2 cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artióseo, un bote de 60 cápsulas de Laboratorios Clinitec, a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas, y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento, gratis con Artióseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53. Sin gastos de envío y económico. 6, 50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para reparar. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3-4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año, y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento, ya empieza a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-3055. Y estáis en la calle Consell de Sent, ¿no?
Calle Consell de Sent, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Dertales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Mi pedazo de
sol. I atenció, va néixer l'any 1962, parlo del pessebre vivent de Corbera del Llobregat, va ser el primer pessebre vivent de Catalunya i és un circuit de prop de 700 metres de recorregut que, on es representen escenes nadalenques de la vida costumista catalana i d'oficis antics. I ja, any rere any, desperta expectació. Tenim al telèfon el Víctor González, president de l'Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera. Víctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Més de 60 anys, ja, no?
A vosaltres per convidar-nos. Sí, més de 60 anys, sí. Realment, aquest any estem fent la 61a representació, però si no hagués sigut pel Covid, hagués sigut la 63a, perquè el Covid sí que ens va tenir desgraciadament aturats durant un parell d'anys.
Bé, però això ja és temps passat i el pessebre ha tornat. Clar, sí. Com? Perquè és any rere any trobar tots els sectors, perquè sou un munt, són 200 persones les que s'enfilen
sí.
en tot això, no?
250.
Carai.
250 persones... totes voluntàries, des de la gent que està actuant, passant per la gent que està a taquilles, a entrades, i acabant per la gent que està a la Junta. Absolutament tothom és voluntari, i bé, sí, tal com deies, hem tornat, i després del Covid, i amb molta empenta, amb molta il·lusió, i amb moltíssimes ganes, perquè sense tots aquests ingredients seria impossible fer... Aquest meravellós i fantàstic pessebre que fem.
Bé, estem parlant de 250 persones, però teniu covers? És a dir, si algú es posa malalt o agafa un refredat o una grip, Déu no vulgui, però hi haurà covers, no? Digo jo, o no?
Sí,
com va això?
Sí.
O sigui, són encara més de 250.
Sí que hi ha covers, sí. De fet hi ha una sèrie d'actors que són especials, no? La Mare de Déu, Sant Josep, quan es fa la representació del naixement, doncs bé, hi ha una sèrie de... Ja és una sèrie de...
D'actuants
que estan...
Sí.
Que tenen dues, tres, inclús fins a quatre covers, et diria jo.
Està gent van a veure això, eh?
Escenografia es posa molt nerviós i no pot ser això. No ens podem permetre que ningú es posi nerviós amb tot això.
Bé, de fet, vau ser el primer pessebre vivent de Catalunya, però penso que va més enllà de tot això, no?
Sí, la veritat és que al final el tema aquest del primer pessebre vivent de Catalunya és un tema que bueno, sempre que si un diu que no, que ells són els primers, perquè bueno, llavors hem de començar a mirar amb quin tipus de format, si va ser vivent o no va ser vivent, etc. I jo crec que al final, escolta, tots els pessebres que es fan tenen un gran mèrit, perquè darrere de tots els pessebres de Catalunya hi ha gent que s'està esforçant i molt, perquè això cada vegada dona més feina, que ho fa amb molta il·lusió, que ho fa amb moltes ganes, i al final, qui és el primer, el segon o el tercer, jo sincerament crec que no té més importància. En el nostre cas, el que sí tenim molt clar, i que a més això és un fet tangible i demostrable, és que som el pessebre vivent més visitat de Catalunya.
Bé,
però també és cert que és el que ha fet més representacions de tots els pessebres que es fan.
Bé, vau començar el passat dia 30 de novembre i estareu fins al dia 11 de gener, en aquest cas.
11 de gener,
11
sí.
De gener, eh? Sí. Tots els caps de setmana i després, entre setmana, hi haurà setmanes d'especial atenció, com la de Nadal o la de...
Correcte.
O la de Cap d'Any.
Sí, al final també nosaltres el que estem fent és... adaptant-nos molt al visitant o al possible visitant que vol venir a veure'ns, perquè li hem de donar l'opció, doncs, en els seus dies de vacances o de festes perquè pugui venir a visitar-nos. I en aquest cas, doncs, el dia 27, per exemple, el dia 27 de desembre, crec que és divendres, ara t'ho estic dient de memòria, eh?
27 de desembre, ara t'ho miro, divendres, correcte.
Correcte, oi? Bueno, doncs, teòricament és un divendres que no és ni vigília de festiu ni cau en cap de setmana, però, clar, està enmig d'un dia com Sant Esteve i un dissabte, no? I gent, doncs, que té vacances aquella setmana, les escoles també estan fent festa, llavors, doncs, bueno... Com nosaltres, la idea és donar forces opcions perquè vinguin a visitar-nos, doncs el calendari també està una mica adaptat a totes aquestes festes, doncs, tant d'escoles com d'altres factors a nivell laboral, bàsicament.
Doncs tot això ho podreu trobar també tot a la web, dels horaris, les formes, els dies i demés. Escolta'm, i per combatre el fred, què? Ara que baixen les temperatures, com ho feu, això? Perquè allà fa una rasqueta, eh?
Allà fa una rasqueta, sí. Bé, home, hi ha molts quadres que tots tenen un... Qui més qui menys, doncs, té l'opció de fer un foc, i en aquest foc, doncs, acostumen a escalfar-se tots els pastorets, les pastoretes, i altres quadres també, doncs, que no són pastorets o pastoretes, no? Que potser són nazarens o altres coses. Però, bueno, com ja és una tradició, això, ja fa moltíssims anys que ho fem, la gent està molt acostumada, i entre una capa, dos capes, tres capes de roba...
Anem tirant.
Més el foc que es fa, doncs, en principi és un tema que queda... es va tirant. La il·lusió pot més que el fred,
i tant.
Sempre.
Doncs
sempre.
Víctor González, president de l'Associació Pessebre Vivent, Amics de Corbera, un any més celebrem el Nadal tots junts. I bon Nadal i moltes gràcies per la xerrada, Víctor.
No, home, a vosaltres. Bon Nadal, que passeu unes fantàstiques festes i gràcies per escoltar-nos i donar-nos aquests minuts.
És un plaer, moltes gràcies. I a més, és crear expectació perquè és un compromís de voluntariat impressionant. Estem parlant de que tots els actuants que hi col·laboren ho fan de forma desinteressada i ocupen més de 20 nits de les més fredes de l'hivern amb aquesta clara voluntat de fer viure a aquelles persones que ens visiten, o que els visiten, millor dit, un Nadal diferent amb el pessebre vivent. Molt bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda. We'll be right back.